Tornant de vacances, anem a posar ordre als nostres comptes. Ho fem amb l'Eduard Conti, que ell és economista i és expert en finances personals. Eduard, ben retrobat. Les vacances han anat bé?
Han anat molt bé, les vacances. Sempre van bé.
Sí, però jo crec que és un dels motius que molta gent hem tornat amb la butxaca buida, eh?
Home, totalment. Això passa cada mes de setembre, no? Ens n'adonem que igual ens hem passat de la ratlla, no? Per això ja en aquesta secció vam recordar com era d'important fer un pressupost i posar un límit a la despesa per les vacances, però també som éssers humans i a vegades costa.
Sí, i més d'un ens l'hem saltat. Però ara m'agradaria que parléssim una mica de què és el que ens trobarem aquest setembre, a nivell econòmic, perquè venen curves, ja ho hem dit alguna vegada, i desgraciadament és així.
Sí, estem en una situació complicada. Al mes de setembre hi ha dues coses que passen sempre, amb independència del context econòmic, que és que venim de les vacances, com ara comentaves, no? Que és una època de descontrol de la despesa, i ens n'adonem que hi ha hagut uns excessos. Llavors, això ens obliga també al setembre a intentar vigilar més amb què gastem els diners. El problema quin és el mes de setembre? Que hi ha la tornada a l'escola, hi ha moltes famílies que tenen fills, i això fa que hi hagi una despesa, un augment de la despesa relacionada amb tot el que és l'escola, no? Materials, extraescolars, etc., no? Llibres, bueno, tot una sèrie de despeses que arriben de cop. Ara sortia un estudi fa poc que parlava de 400 euros per nen o nena. Jo crec que depèn també de cada cas, de cada escola, etc., però en qualsevol cas, sempre al setembre hi ha aquests dos factors, tornada de les vacances i dels excessos i tornada a l'escola. Aquest any hi ha quatre elements més que ens preocupen. L'alça de preus dels productes bàsics. La inflació fa molt temps que està entre nosaltres. Per desgràcia, ens estem acostumant a aquesta inflació per sobre del 10%, que és una cosa absolutament extraordinària. A l'última inflació, a l'indicador avançat de la inflació de l'agost, que han donat una inflació del 10,4%, el que més destaca és que ha augmentat el preu de l'alimentació, de l'electricitat i també de l'hostaleria. A nivell familiar ens afecta molt l'augment de l'alimentació i de l'electricitat, perquè són productes bàsics, són una part molt important del pressupost familiar, per tant això afecta les famílies. El segon element és que aquesta pujada dels tipus d'interès que estan fent els bancs centrals per contenir la inflació s'està traslladant de manera directa i radical a l'Euribor, que és el principal indicador que s'utilitza per a les hipoteques variables. Llavors, això vol dir, per exemple, que amb els últims 12 mesos l'Euribor ha pujat aproximadament 2 punts. A l'agost del 2021 estava al menys 0,5% i ara està per sobre de l'1,2%. Quin impacte té això sobre les famílies? Doncs que encareix les hipoteques variables, que són la majoria de les hipoteques que tenim, les persones propietàries, no? Per tant, no és estrany, amb una hipoteca molt normal, que hi hagin persones que es trobin que els hi puja la quota, per exemple, 200 euros. I estic parlant d'hipoteques molt normals. Si parlem ja d'hipoteques d'imports més superiors,
l'import serà molt més gran.
Exacte. Després s'hi suma un altre element, que n'hem parlat aquí també a la secció, que és que a mesura que van pujant els preus, tots ho estem veient, tots ho estem competint, però no augmenten al mateix ritme els salaris. Llavors, aquest desequilibri entre ingressos i despeses fa que encara notem més la inflació. I el sisè punt és que, a sobre de tot això, és que ens estem dirigint cap a una tardor que tots els experts diuen que és una tardor econòmicament molt incerta. O sigui, hi ha inclús alguns auguris de recessió econòmica, amb tot el que això pot implicar també per les famílies, perquè al final una recessió el que suposa és que l'activitat econòmica disminueix, i quan disminueix l'activitat econòmica, una de les conseqüències és que augmenta la desocupació, l'atur, i això també té un impacte directe sobre les famílies.
Sí, i davant de tot això, Eduard, què fem? Com ho podem afrontar de manera que no ens suposi cap trauma o que sigui menys el trauma, no?
Hem de partir de la base que no és fàcil, perquè aquí també fórmules màgiques ja t'he dit que no les donem, i sobretot no afecta igual a tothom. A vegades és veritat que la inflació, l'augment de preus, afecta a totes les llars, però no totes les llars tenen la mateixa situació. Quan una llar ja està en una situació de partida molt apretada, és molt difícil. A vegades a mi em pregunten, no sé, com ho puc fer per reduir si és que ja porto 3 o 4 anys que ja no sé com reduir les despeses. Doncs, a veure, siguem sincers, hi ha vegades que el marge de maniobra és molt petit. Però, en canvi, n'hi ha moltes d'altres en les que sí que hi ha un marge de maniobra. Llavors, quatre consells molt ràpids. O sigui, mai no és tard per controlar el nostre pressupost familiar. Mai no és tard. I ara és necessari fer-ho. Per què? Perquè fer els números el que ens dona és una informació sobre on estem i ens dona també informació sobre què podem retocar. Aleshores, hem de comparar abans de comprar. No comprem a la primera botiga o no comprem per comoditat a internet. Comparem una mica quins són els preus per buscar els preus més avantatjosos, perquè estem en una economia de mercat. Aprofitem-nos-en, no? Hi ha diversos proveïdors, hi ha diverses empreses que poden proveir serveis i poden vendre productes, doncs aprofitem-ho per buscar la millor oferta. I després també hem de, més que mai, saber retallar despeses innecessàries, que tots en tenim, o la majoria. Aquí la idea és, si tenim per endavant una tardor econòmicament incerta, no esperem a tenir la crisi al damunt. Anem fent una mica de calaix. És el famós fons d'emergència. La recomanació, tenir entre 3 i 6 mesos de despeses ja estalviades. Però si no ho tenim pel motiu que sigui, posem-nos-hi. Com més aviat, millor. I sé que és molt difícil, en un context d'inflació tan elevada, dir-li a la gent que estalviï. Però, clar, com t'he dit, no tots estem en una mateixa situació. Si algú s'ho pot permetre, doncs és important que ho faci. Després, molt important, hem d'intentar evitar endeutar-nos, a no ser que sigui absolutament imprescindible. A vegades una tentació és, com que no arribo, com que han pujat tant els preus i els meus ingressos estan per sota del que gasto, vaig endeutar-me per arribar a final de mes. Abans de fer això, hem de meditar realment si no podem retallar abans algunes de les despeses abans d'endeutar-nos per consumir el que consumíem fa 12 mesos, quan els preus eren més baixos. I finalment, una recomanació molt específica, si tenim una hipoteca de tipus variable, hem de demanar cita avui mateix, o demà, avui és diumenge, amb el banc, i explorar opcions. O sigui, que ens diguin quan serà la propera revisió de la nostra hipoteca variable, quan haurem de pagar, i ens diguin i que ens expliquin si tenim algunes opcions. Hi ha algunes famílies o persones que estan, els últims mesos, setmanes, han estat passant hipoteques de tipus variable a hipoteques de tipus fix. Doncs, com a mínim, explorem opcions. Sempre
preguntem-ho, perquè potser hi ha la possibilitat, sí. I això ens estalviaria aquests increments de la hipoteca que poden perjudicar i molt la butxaca de l'economia familiar.
Imagina't.
Eduard, ens trobem d'aquí 15 dies.
Molt bé.
Que vagi
moltes
molt
gràcies.
Bé. Adéu.
Adéu.